L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Un plaer una vegada més saludar-los en nom de totes les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. A partir d'aquests moments fem el nostre habitual parèntesi a les programacions corresponents de cada una d'aquestes emissores per de manera conjunta i unitària oferir-los este temps dedicat a repassar l'actualitat als pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre. Una vegada més anem a començar aquest recorregut saludant-los i datant aquest informatiu. Avui encetem més. Avui és dijous, 1 de juliol de l'any 2010. Doncs finalment el cos del nen que va caure al canal el passat dilluns a l'altura de Roquetes era trobat ahir. El cos trobat ahir dimecres al migdia al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta corresponia finalment al noi de 13 anys que, com diem, va desaparèixer dilluns passat a Roquetes. Segons els bombers de la Generalitat, el cos va estar localitzat per la unitat subaquàtica del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat de Catalunya, prop d'una canonada del Consorci d'Aigües del Canal, a 4,6 metres de profunditat. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec posteriorment de les diligències i el menor va estar identificat. El menor, fill d'una família marroquí que viu a Roquetes, va desaparèixer, recordem, dilluns passat quan es va banyar al canal amb uns amics. Al llarg d'aquests 3 dies de recerca hi han treballat 11 dotacions terrestres de bombers i una unitat subaquàtica dels GRAE, també un helicòpter. El dispositiu activat també es va comptar amb la col·laboració d'un gos ensinistrat especialitzat en operacions de rescat aquàtiques. També hi van intervindre 6 dotacions dels Mossos d'Esquadra. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, recordem que explicava que el noi va desaparèixer el dilluns a la tarda al canal quan va anar acompanyat per altres 4 o 5 nois d'edats entre els 10 i 13 anys. Un cop allà, el nen hauria intentat entrar al canal agafant-se una reixa, però la corrent va fer que no pogués sortir i se'l va endur. Els companys van alertar la policia municipal que, juntament amb els Mossos i els bombers, van iniciar les tasques de recerca que es van centrar entre Vinallop i el Mas del Racó sense obtenir cap resultat, com diem, fins ahir a última hora de la tarda.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
Doncs anem a continuar després d'haver actualitzat una de les notícies que ha centrat l'atenció informativa també d'aquest mitjà dels últims dies. Anem a continuar el nostre recorregut informatiu amb una altra notícia que, no hi ha dubte, ahir centrava l'atenció pràcticament de tots els mitjans territorials. Em refereixo a l'operació d'instal·lació del tauler que ha culminat l'estructura del pont que uneix Deltebre i Sant Jaume d'Enveja, el pont del Passador. Les obres del pont sobre l'Ebre que ha d'unir els nuclis de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja van arribar ahir dimecres al seu punt culminant amb la complexa operació de col·locació del tauler central que uneix l'estructura amb ambdues ribes. L'elevació des de l'aigua de la peça de 63 metres de llarg i 530 tones de pes va mobilitzar nombrosos mitjans tècnics i operaris que des de la matinada van treballar per poder unir l'estructura. Ahir dimecres, al vespre, el secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, va visitar les obres i va reiterar la intenció d'obrir el pont al trànsit sobre els pròxims mesos, entre setembre i octubre, va dir Nadal. Nadal també va destacar que la voluntat del govern era construir un pont integrat al paisatge i un pont pensat no només per a vehicles, sinó també per a vianants i bicicletes. L'escoltem.
L'interès del govern sempre ha estat, i així s'ha explicat, fer un pont que quedi molt integrat en el territori, que sigui una línia molt fina, que no tanqui massa l'horitzó, pont, diguem, pensat per vehicles, però també per pietons i per bicicletes, per tant, un pont molt ciutadà, una rambla entre els dos pobles, pont complex, evidentment, el riu és un riu important, no?, dels importants de la península Ibèrica, amb molt de cabal en aquests moments, i, com veuen vostès, construir primer els estreps, després construir la plataforma aquí a la llera, a fora, diguem, a la riba del riu, i anclar aquesta plataforma per poder-la hissar avui aquí al mig. Tot això és molt complicat, requereix alta tecnologia fina, que aquesta plataforma pugi sempre al mateix nivell, sense desequilibris, i per tant això requereix temps.
Doncs efectivament, l'operació d'Issat, que va estar presenciada per centenars de veïns i curiosos a totes dues del riu, va prolongar-se durant hores davant la complexitat del procediment i la necessitat d'equilibrar constantment l'estructura i la tensió dels cables per garantir una ascensió al mateix nivell sense desequilibris a mesura que el tauler de 530 tones, com diem, s'elevava 12 metres sobre el nivell del riu fins a encaixar entre els extrems dels dos trams del tauler prèviament construïts. El tram ha estat transportat concretament ahir dimecres a la matinada a la part central del riu per flotació. La peça, que com hem dit té 63 metres de longitud, 19,3 metres d'amplada i un pes de 530 tones. Un cop situada a l'espai previst, els operaris van procedir a soldar els trams laterals i a enfilar els cables del pont a través del tauler i del cap de les pilones, just abans de procedir a una primera fase de tensat. Un cop sigui posteriorment formigonada la llosa per fases, s'aniran recentralitzant tant els cables per fases. Finalment, es pavimentarà i s'executaran els acabats. L'alcalde del municipi, l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, subratllava que aquest pont ha de permetre unir dos municipis que havien viscut separats tradicionalment. Escoltem Aspa.
Per nosaltres això és la culminació de molts d'anys, com va ser el seu moment també la culminació de la independència de Deltebre i de Tortosa, va ser també la culminació de molts anys d'aïllament entre dos pobles germans, dos pobles veïns, separats per només 300 i escaig metres, que han tingut una relació bastant nula o bastant minsa i que esperem, a partir també del nou consorci que acabem de crear amb l'Ajuntament de Sant Jaume, doncs que acabi sent realment un nucli urbà important, un nucli de serveis important i que tinguéssim, en definitiva, una història llarga, una trajectòria llarga i un futur més esperançador, que és el que significa aquest pont a nivell turístic, a nivell comercial i, com també diem el secretari, a nivell humà i social.
Aquest pont, aquesta infraestructura, ha de permetre també millorar la mobilitat i afavorir el desenvolupament econòmic, turístic i cultural dels dos municipis del Delta de l'Ebre, Deltebre i Sant Jaume, així com dona peu a la construcció de l'anomenada anella viària del Delta, que amb carreteres, carrils bicis i d'altres ha de permetre equilibrar els dos hemideltes pel que fa a la mobilitat. Acabarem dient que tot plegat, aquesta inversió, aquest nou pont entre Sant Jaume i Deltebre, ha suposat una inversió, o suposarà una inversió, de gairebé 18.000 milions d'euros.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro, By J. Vizcarro. I Roadrunner, Ivan Subirats. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, Tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipal de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcana Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
L'informatiu Emute.
I des de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre hem de continuar parlant de l'actualitat al territori. Si fa uns moments parlàvem d'una infraestructura que està a punt de començar a donar servei, aquest pont del passador entre Sant Jaume i Deltebre, hem de parlar d'un altre servei, d'una altra infraestructura a la que avui se li posarà la primera pedra. I és que avui es col·loca la primera pedra del viver d'empreses del Montsià, una obra finançada per Governació amb gairebé 2 milions d'euros a través del PUOS i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER. Avui, 1 de juliol, serà el secretari general de Governació i Administracions Públiques, Jaume Oliveres, qui posarà la primera pedra del viver d'empreses del Montsià a la Galera. Segons que explicava la nostra emissora, l'alcaldessa del municipi, Esther Martí, la iniciativa va sortir del mateix municipi que ha cedit administrativament al Consell Comarcal del Montsià una parcel·la de 8.000 metres quadrats per un període de 50 anys per ubicar-hi aquest viver d'empreses.
Això és una iniciativa, va ser una idea que va sortir una mica de la galera, no? Però és una, és un, serà un viver d'empreses comarcal. O sigui, d'alguna manera, si hi ha un viver d'empreses comarcal a Camarles del Baix Ebre, el viver del Montsià estaria a la galera, perquè l'Ajuntament ha facilitat uns terrenys gratuïtament, per, a més, en sessió, diguéssim, tal com cal administrativa per 50 anys, al Consell Comarcal del Montsià, i s'ha creat un consorci que es diu DEIM, que és Desenvolupament del Montsià Interior, entre la Galera Godall i el Consell Comarcal del Montsià. El viver d'empreses comarcals se començarà a construir enguany.
Mitjançant el mateix consorci, Martí explicava també que s'està en el tram final del procés per crear un polígon industrial, la Galera Godall, que es situarà al costat de la carretera de l'Emiliana.
A través del consorci DEIM també este que diem que hem creat, la Galera Godall i el Consell Comarcal, per a desenvolupar l'interior, diguéssim, els pobles més petits del Montsià i més d'interior, que són els que estan menys desenvolupats, també estem en procés ja final de creació del polígon industrial La Galera Godall entre la carretera de l'Emiliana i la carretera de la Sénia. I bé, estem en un tràmit final ja d'estos de passar diversos organismes, doncs me penso que estem al final ja.
De moment, com hem dit abans, el que es col·loca avui és la primera pedra d'aquest viver d'empreses del Montsià que aniria unit, com hem escoltat també, en aquest futur polígon industrial, la Galera Godall. Aquest viver d'empreses està finançat amb 1.157.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i amb 815.000 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons FEDER, amb dos programes gestionats pel Departament de Governació i Administracions Públiques. Aquest projecte forma part de la xarxa de viver del Pla d'Iniciatives del Govern per a industrialitzar les Terres de l'Ebre. I anem ara amb una iniciativa força singular. Els serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta han posat en marxa una iniciativa pionera per conèixer més i millor la realitat dels clubs juvenils. Es tracta d'un concurs de curs en vídeo amb un important premi que s'haurà d'invertir en millorar el club guanyador. Ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs, efectivament, els serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta, mitjançant l'àrea de plans d'actuació local, posen en marxa un concurs destinat als clubs de joves de la ciutat que consisteix en la realització d'un vídeo d'una durada aproximada de 5 minuts, el que es diu un curt, per tal de donar a conèixer les activitats i els llocs de reunió coneguts com clubs de joves que molts joves de la ciutat tenen com a centre de trobada. El concurs té com a objectiu crear un mapa de clubs de joves de la ciutat que, segons serveis socials, estaran als voltants dels 50 locals. Aquest concurs, que es posarà en marxa properament, estarà dotat d'un premi de 1.000 euros que s'hauran de destinar a millorar les instal·lacions del club guanyador. Ens ho explicava David Xumillas, educador del Centre Obert Juvenil d'Amposta.
Doncs mira, això neix dintre de l'àrea de serveis socials, com que treballem tots de manera transversal, des de les trobades de dintre del que era el marc de participació ciutadana sobre civisme i convivència, va sorgir la temàtica sobre els clubs, que era un espai en què almenys està molt arrelat el que és la cultura de les Terres de l'Ebre i Ampostina, sobre com es relacionen els joves, però sembla que sigui un espai una miqueta com a enigmàtic, com a fons de problema. Hi havia aquella sombra, aquell rerefons que no es coneixia ben bé. Llavors vam decidir engegar per tal de conèixer el seu funcionament, com s'hi trobaven, qui anava, doncs, d'una manera més artística i més maca, i també, per què no dir-ho, netejar una miqueta la imatge del club, que fossin els propis clubs que ens mostressin ells, doncs, què fan dintre dels clubs.
Segons el mateix educador, els joves de la ciutat prefereixen tenir un club on reunir-se que un casal destinat als joves, ja que el club els dona major intimitat, exclusivitat i flexibilitat d'horaris i s'identifica millor amb les diverses colles de joves entre els 14 i els 19 anys.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
L'actual context de crisi econòmica ha fet pensar als polítics del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre de trobar línies d'actuació estratègica per fer front precisament a la crisi econòmica. Així, el passat mes de febrer es va aprovar per unanimitat al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per part de tots els partits, una moció en què les forces polítiques sota signants, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, independents i també els socialistes, consideraven que l'actual situació de crisi requeria trobar punts d'entesa amb l'objectiu de superar les dificultats del moment i de promoure decisions que poguessin permetre millorar el present de la comarca i projectar una imatge de futur en positiu, sòlida i construïda des del consens. Així, a la sessió ordinària que es va celebrar al sí del ple de l'ens comarcal de la Ribera, les línies presentades ahir per la tarda durant el ple de l'ens comarcal es desenvoluparan des d'ara fins al 2012 en alguns casos. El president del Consell, Bernat Pellissà, assenyalava que les línies presentades incorporen alguns elements que els donen valor afegit, com per exemple la transversalitat d'alguns d'aquests i sobretot el fet de que totes en conjunt acaben desembocant en un canvi del paradigma econòmic de la comarca. Escoltem Pellissà.
Fa 4 mesos que els 4 partits polítics representats aquí al Consell Comarcal vam consensuar una moció en les que hi havia les línies directrius per intentar sortir d'aquesta crisi que afecta, és una crisi global, però que afecta especialment aquí a la nostra comarca. I des d'aleshores, doncs, l'equip de govern, malgrat no hi va haver cert consens per poder-ho treballar amb el grup de Convergència, sí que l'equip de govern ha anat treballant no només amb aquest document, que podem dir que era un document molt filosòfic, sinó que volia ficar a la llum 4 o 5 mesures molt concretes perquè la gent pogués percebre aquesta voluntat i aquest dinamisme polític per poder sortir d'aquesta crisi.
Aquestes línies o actuacions aprovades ahir pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre són la construcció i posada en funcionament de la planta de triatge de residus sòlids urbans, planta de compostatge i planta de valorització energètica de la Ribera d'Ebre. D'altra banda, la consolidació i creació de noves empreses cooperatives a la Ribera. La navegació fluvial per l'Ebre amb i sense motor com a eix vertebrador del desenvolupament turístic de la zona. O augmentar l'autonomia personal de la gent gran que resideix als nuclis antics dels municipis per allongar l'autonomia de les persones dependents i cuidar als cuidadors.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Anem a canviar de continguts informatius. Anem a parlar ja de festa i concretament de les festes majors que estan a punt de començar al municipi de Santa Bàrbara. De moment, la penya Planers pels Bous del municipi ha presentat el segon concurs de ramaderies. Després de l'èxit assolit amb l'assaig que es va fer l'any passat, enguany la penya taurina Planers pels Bous vol oficialitzar el concurs de ramaderies que celebrarà a la tarda dels bous de les properes festes majors de Santa Bàrbara. Ximo Martí, portaveu de la penya, explicava que després de la bona experiència de l'any passat, enguany s'instaura definitivament el concurs amb aquesta segona edició que a més tindrà algunes novetats importants. L'escoltem.
Sí, bueno, este segon concurs, hem ficat segon concurs ja per l'any passat ja vam intentar fer el començament d'este concurs de ganaderies de Santa Bàrbara, el qual l'any passat va sortir perfecte. Bueno, hem volgut ficar segon concurs perquè molt en vendrem així, tot i que nosaltres des de la comissió de bous pues, mos en prenem com si fos el primer concurs de ramaderies, ja que pues, hi hauran algunes novetats, hi haurà cada tarda i ara se puntuarà cada vaca i cada bou de cada ramader que vingui. Han fet moltes reunions durant aquest any i bueno, van sortir diverses opinions, que si portem només 7 vaques cada ganader i puntuem les 7 vaques, o si portem més vaques, al final han decidit que bueno, cada ganader que porti el número de vaques que cregueu oportú, que les tingui el temps que cregueu oportú ell tindre's a la plaça, nosaltres no li volem marcar cap temps, si 10 minuts, un quart d'hora, cada ganader ell sap els animals cada un com funciona, si un necessita més temps o menys temps, i, bueno, i al final de la tarda pues, sumarem el total de punts que tindrà cada vaca i ho dividirem pel número d'animals que portarà. Si són 13, pues, ho dividirem per 13, i si un ganader, com ara els de València, que portarà menys animals perquè tenen que fer més trajecte, pues, ho dividirem per 7, 8, pel nombre d'animals que portin.
Enguany també seran 5 les ramaderies que participaran en aquesta segona edició del concurs i segons Martí es poden considerar, per característiques diferents, 5 de les millors ramaderies que es poden trobar a les places de bous. Les ramaderies són la Paloma d'Alacant, que concursarà el dilluns dia 12, i l'Ario Príncep de Camarles, que ho farà el dimarts dia 13. El dimecres dia 14 serà el torn per a la ramaderia de Pedro Fumador, Lo Charnego de Deltebre. El dijous dia 15 serà la ramaderia dels germans Benavent de València i tancarà el concurs la ramaderia dels germans Sants Ozcoz de Saragossa el dissabte, dia 17. Al decurs dels 8 dies de bous a Santa Bàrbara hi haurà també 5 bous embolats i el desencaixonament de 2 bous serrils adquirits per la mateixa penya a les ramaderies de Rogelio Martí d'Alfara i a la de Germans Benavent de València. I dels bous a la vela, concretament a la cinquena trobada de vela llatina, que es dura a terme al port natural de l'Estany a l'Ametlla de Mar. Demà, dissabte i diumenge, l'Ametlla de Mar acollirà la cinquena trobada de vela llatina, un acte protagonista en la rememoració del port de l'Estany i homenatge als seus pescadors. Així ens ho conta, almenys, des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio, la nostra companya, Olga Tomàs.
L'Estany va ser el refugi natural pels primers pescadors que varen arribar al golf de Sant Jordi, provinents del País Valencià, arribant a acollir una flota de pesca important. Aquest port es va utilitzar fins a finals dels anys 50. Per tal de retre homenatge a l'espai natural de l'Estany i als pescadors, ara el Club Nàutic de l'Ametlla de Mar i el Consistori Calero i la Cofreria de Pescadors han organitzat la cinquena trobada de vela llatina a l'Estany. Col·laboren també en la coordinació de l'acte l'associació El Far i el Museu Marítim de Barcelona. Per tal de participar en aquesta trobada, cal disposar d'una embarcació de vela llatina i inscriure's al Club Nàutic de l'Ametlla de Mar. Hi ha temps fins demà. De moment, hi ha previst la participació de 14 embarcacions de vela llatina provinents del País Valencià, Tarragona, Barcelona i la Costa Brava. A més, el Museu Marítim portarà una reproducció d'una muleta trobada a l'Ampolla de principis del segle XX. L'arribada de les embarcacions serà demà al port de l'Ametlla i el dissabte al matí, cap a les 10:30, hi haurà la sortida de les embarcacions cap al port de l'Estany. Una vegada allí, es llegirà un text sobre la història de l'indret que ha preparat Xavier Figueres. Dissabte tindran lloc les regates. Ens en dona més detalls Joan Muñoz, un dels coordinadors d'aquesta cinquena trobada de vela llatina.
Després de l'entrada al port de l'Estany, sortirem a fer una navegada conjunta, que alhora hi ha la regata de vela llatina de Copa Catalunya, que es fa només per les embarcacions que estan federades, però els altres poden navegarem al llarg de la costa.
A les 5 de la tarda del mateix dissabte tindrà lloc la tornada al port de l'Ametlla i amarratge de les embarcacions davant de la Confraria Vella. Allí es durà a terme l'homenatge als pescadors i lliurament de records. I diumenge hi ha previst un matí de navegada lliure i visita històrica guiada per la cala. En definitiva, tot un cap de setmana llarg ple d'activitats que de ben segur faran gaudir a tots els participants i als qui segueixen l'esdeveniment.
Gràcies, Olga. Un esdeveniment que també cal destacar en aquest informatiu és l'entrada en servei properament del bus turístic de Tortosa, que vol ampliar el circuit habitual de visitants a la capital del Baix Ebre. Serà el diumenge 7 de juliol, quan el nou bus turístic de Tortosa donarà inici als seus recorreguts que es perllongaran durant 10 diumenges d'estiu, finalitzant el 12 de setembre. Aquest servei ha estat pensat com a complement del nou llegut turístic, amb el qual es coordinarà a nivell d'horaris per a les persones que desitgen combinar amb dos serveis fent-ne un únic paquet. El viatge en el bus tindrà una duració d'una hora entre les 10 i les 11 del matí i tindrà la seva parada davant l'escorxador, al lloc on es troba l'embarcador de remolins i que serà el punt d'inici del recorregut. El preu del viatge són 3 euros i serà gratuït per als menors de 10 anys, mentre que els portadors de la targeta turística que aviat es posaran en marxa només abonaran 2 euros. L'objectiu d'aquest nou servei, explicava Ricard Foré, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Tortosa, és fer una visita a la ciutat arribant al Castell de la Suda i a mig camí dos indrets que queden fora del circuit habitual dels turistes que es mouen per la ciutat, donada la dificultat del seu accés a peu. Forés, així mateix, explicava l'oportunitat que ofereixen aquests dos paratges per mostrar una panoràmica sobre la ciutat, un element turístic de vital importància i que actualment no es troba en cap dels productes turístics a l'abast. Aquesta iniciativa, dia també Forés, no entra en conflicte amb cap dels ítems turístics que es troben en funcionament, sinó que complementa l'oferta turística i permet afegir-hi un nou valor, la panoràmica, imprescindible per als visitants a l'hora de prendre contacte amb les ciutats en una primera visita.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
I ara, el reportatge.
Thank you. Ben retrobats en aquest apartat de l'informatiu. És el reportatge on tractem d'una manera més extensa algun contingut que pensem que pot ser d'interès. I no hi ha dubte que el tema laboral i la manifestació convocada ahir pels sindicats en contra de la reforma laboral té també el seu significat i el seu interès, segurament, per a la nostra audiència. Per això anem a tractar-lo avui, des d'aquesta perspectiva de reportatge. Segons les dades que publica l'Agència Catalana de Notícies, més de 500 van ser les persones que van respondre a la crida feta pels sindicats UGT i Comissions Obreres. Això a la capital de la demarcació, a Tarragona. El motiu? Protestar contra la reforma laboral del govern espanyol. Segons la mateixa agència, la manifestació va transcórrer sense incidents. Va sortir a les 7 de la tarda de la plaça de la Font Tarragonina i va acabar a la plaça Imperial Tàrraco amb la lectura d'un manifest. Si ens traslladem ja a les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa, sembla ser que l'afluència de manifestants a la capital del Baix Ebre, a les Terres de l'Ebre en definitiva, no va ser tan nombrosa. Solament unes 150 persones es van manifestar també en contra d'una reforma laboral que, segons denuncien, afavoreix l'acomiadament en lloc de la creació d'ocupació. A les Terres de l'Ebre, la mobilització, que va estar convocada per UGT, Comissions Obreres i USOC, va sortir a 8:15 de l'Auditori de Tortosa i va acabar a la plaça dels Dolors, davant de la delegació del govern. El secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, destacava que aquesta mobilització és la prèvia a la vaga general.
De les mobilitzacions que tenen que acabar el dia 29, tenen que acabar, de moment, el que està previst, amb una mobilització que és la vaga general a Espanya, però que també és una mobilització a nivell europeu de cara a fer front a les retallades que es fa a nivell no només d'aquest país, sinó de qualsevol altre país europeu en el tema de la crisi.
Tot i que només es va aconseguir, com hem dit, mobilitzar unes 150 persones a les Terres de l'Ebre, els tres sindicats convocants, UGT, Comissions Obreres i USOC, destacaven la importància de continuar fent manifestacions a les Terres de l'Ebre. Així, el secretari general d'UGT a l'Ebre, Bifredo Miró, explicava que calia mantenir el criteri que quan es facin manifestacions a les quatre províncies, també se'n facin a les Terres de l'Ebre.
Per tant, que siguis que se'n mantenint el criteri de que les manifestacions que es fan a totes les províncies a Catalunya, quan hi ha manifestació, es faig també a les Terres de l'Ebre. És a dir, el 4+1 esperem que siguis que mantenim.
En aquest sentit, el secretari general d'USOC, David Queralt, agraïa el suport de la gent que va respondre a la crida i destacava la necessitat de sortir al carrer per a dir prou al que és el segon Real Decret que retalla drets laborals i socials en un mes. La manifestació, acabem dient, va transcórrer sense incidents, però va estar sorollosa, ja que els convocants no van parar de fer sonar els seus xiulets.
L'informatiu Emute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Esperem una jornada de ple estiu, ambient càlid, temperatures fins i tot que pugin una mica més respecte a ahir, amb valors cap a la franja de Ponent, Terres de l'Ebre, que poden arribar a superar fins i tot els 35 graus, xafogor a la costa, i de fet aquest matí es va notant que el termòmetre doncs, va pujant. Jornada assolellada, com dèiem, de ple estiu, però encara amb risc d'alguna petita nuvolada. La mateixa calor pot ajudar que creixi algun núvol de tempesta o algun petit ruixat que s'acabi formant cap a zones al voltant de la Serra del Cadí, Moixeró, punts doncs, pròxims a les comarques de l'Alt Urgell, nord del Berguedà, per exemple, Cerdanya, Ripollès. Fins i tot demà aquestes condicions de formació de núvolades serà menor. Esperem un divendres de sol, de calor, intensa, amb temperatures similars i al llarg del cap de setmana apareixeran alguns núvols prims però es mantindrà el temps estable. Potser les nuvolades de tarda tornaran a guanyar terreny amb alguns ruixats i algunes tempestes. A la resta, pocs canvis amb una tendència que la calor vagi intensificant-se però sobretot ho farà més a l'inici de la propera setmana.
Doncs ja ho senten cada dia més calor. Amb aquesta previsió meteorològica acabem nosaltres aquests minuts dedicats a la informació des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, des d'aquest informatiu. Esperem, com sempre, haver estat útils a l'hora de buscar doncs, quin és el pols de l'actualitat a les quatre comarques de l'Ebre. Gràcies per confiar una vegada més en una de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem, com és habitual, a la mateixa hora i des del mateix punt del dial. Fins aleshores.